de les últimes hores.
Ràdio Estel.
Us expliquem que el president francès François Hollande i la cancellera alemanya Angela Merkel estan reunits amb el president rus Vladimir Putin a Moscou. Sobre la taula, un pla de pau per a l'est d'Ucraïna. És el mateix pla que ahir al vespre Merkel i Hollande presentaven al president ucraïnès Petro Poroshenko. Les negociacions han començat, segons ha anunciat el Kremlin, i la iniciativa franco-alemanya ja té el suport dels Estats Units, la Unió Europea i l'OTAN. Aquesta reunió es veu com una de les oportunitats decisives per trobar una solució després de 10 mesos d'un conflicte que ha provocat 5.300 morts i ha causat una crisi internacional que recorda les tensions de la Guerra Freda, la dels anys 70 i 80, sobretot amb els blocs militars de l'OTAN i el Pacte de Varsovia, en altres paraules, sobretot dels Estats Units i de l'antiga Unió Soviètica. D'altra banda, també és notícia que el govern espanyol estudia portar al Constitucional l'obertura de noves delegacions de la Generalitat a l'exterior. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha explicat, després del Consell de Ministres d'avui, que l'advocat de l'Estat estudia si aquesta política envaeix competències de l'Estat, alhora que ha recordat i ha assegurat que la política exterior la dirigeix el govern espanyol. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'altra banda, ha declarat nula avui la prohibició de dur vel integral, burca o niqab en espais públics de Reus. El TSJ demana la suspensió dels articles que s'inclouen en la nova ordenança de civisme de la capital del Baix Camp, una de les ciutats que havien prohibit el burca. A Lleida també s'havia prohibit, es va tombar aquesta prohibició, però només per edificis públics de titularitat de l'Ajuntament o de les administracions públiques. I a Catalunya són 6.000 les nenes que tenen entre 0 i 14 anys que poden ser víctimes d'una pràctica brutal com és la mutilació genital, un atemptat contra els drets humans. El risc més gran el tenen nenes immigrades de països que són bàsicament de l'Àfrica subsahariana, el Senegal, Gàmbia, Nigèria, Mali, Ghana i Guinea. Els últims 5 anys, des d'aquests països han arribat aquí moltes dones i nenes arran de processos de reagrupament familiar. El conjunt d'Espanya també són uns quants milers les nenes que tenen risc de patir aquesta pràctica cruel, i en total al món hi ha 140 milions de dones i nenes que han estat víctimes de la mutilació dels òrgans. I quan passen 2:30 de les 8, saludem ja l'Òscar Merino, director del programa Bàsquet al Dia. Òscar, bona nit.
Què tal, Ignasi, bona nit.
Què heu preparat per les 9?
Doncs tindrem uns 30 minuts per parlar de la doble desfeta del Barça ahir a la pista del Madrid, en el parell corresponent a la 6a jornada del top 16 de l'Eurolliga. Desfeta per la derrota, per la imatge del Barça i per la diferència de punts, 24-97-73. Escoltarem el que van dir ahir els principals protagonistes i també ho analitzarem tot plegat amb dos savis periodistes, Ferran Márquez i el company del diari Esport, Xavi Martínez Olivar.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport, l'energia per continuar. Endesa.
I avui també pendents a la nova jornada del cap de setmana de la Lliga Endesa, de les competicions FEB, tot això a partir de les 9 i pocs minuts.
Bon programa, Òscar.
Vagi bé, bon cap de setmana.
Fins aquí l'anàlisi de l'actualitat i la programació amb notícies d'aquest dia. La Fórmula Estel tornarà dilluns a les 8 del matí. Us invitem a continuar sintonitzats amb nosaltres amb Ràdio Estel i Ràdio Principat, ara mateix amb el programa La Veu dels Animals i més programes aquesta nit i matinada i durant tot el cap de setmana. Salutacions al Mario Ramírez a les vies de so, la Blanca Aranyó a la producció i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau.
Ràdio Estel. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. Del 2 al 15 de març, apunta't al pelegrinatge a Roma i Assís del Club Més Amics. Assistirem a l'audiència del Papa Francesc i visitarem els santuaris d'Assís, Santa Rita de Càstia i Greccio. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. A Marçans Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això, cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marçans Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marçans Maluquer. Major de Sarrià 108. 93 205 09 60.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6, Catalunya Central 93.7, Garraf 96.8, Girona 103.4, Tarragona 100.6,
Tortosa 90.1, Vic 98.4.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bon vespre i benvinguts un divendres més a la veu dels animals i de la natura. Començarem el programa amb les notícies més destacades que ens ha deixat la setmana i tot seguit la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. Avui a l'espai de l'entrevista tindrem amb nosaltres la responsable de SOS Golden, Vanessa Manesalves. Ho farem, com sempre, amb la companyia de la Carme Méndez, en Manel Casas i la Neus Aragonès. Tot seguit ens endinsarem amb l'espai musical del Manel Casas i, per acabar, parlarem de la balena blava, el Sabies Què. Així doncs, comencem amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Jordi Carretero, al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Malgrat que la llei aprovada l'any 2010 va prohibir les corrides de toros i els espectacles taurins de qualsevol modalitat, 2 anys més tard, a les Terres de l'Ebre, 2 ramaderies van començar a organitzar com a reclam per als turistes espectacles taurins denominats tientes, on, sense matar el brau, com mana la llei catalana de protecció dels animals, obrien la continuïtat de les corrides de toros a Catalunya amb la intenció d'anar-ho ampliant a diferents llocs del territori. Després de la corresponent denúncia per ordre judicial, es va suspendre l'activitat i també la resolució del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat, que pretenia autoritzar aquest tipus d'espectacles. El sector taurí, al·legant beneficis econòmics i llocs de treball, ha anat fent lobby i pressionant els partits polítics per poder aconseguir que es legalitzi la modalitat de les tientes que es desenvoluparien dins de places de toros en públic i mitjançant diners amb la intervenció de toreros professionals. Un jutjat de Barcelona ha estimat la demanda interposada per la plataforma Prou i, a més de rectificar la il·legalitat d'aquests espectacles, ha considerat essencial la prova pericial que demostra el patiment físic i emocional dels toros. Resulta sorprenent que partits com Convergència i Unió i el Partit Socialista de Catalunya vulguin ara modificar la Llei de Protecció dels Animals i legalitzar això que li diuen tientes. Com si fos molt important i corres molta pressa, es vol aprofitar la urgent aprovació dels pressupostos del 2015 com a un annex que li diuen d'acompanyament i s'aprovi per llei aquesta modificació. El sector animalista, inclosa naturalment l'ADA, ha reaccionat. Primer, intentant que la ciutadania conegui aquest fet i preparant també una sèrie de mesures per impedir-ho. Tenim a la línia telefònica Leonardo Anselmi, que com a portaveu de Libera i la plataforma Prou ens pot informar de l'estat d'aquest esdeveniment. Buenas tardes, Leonardo.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué situación se encuentra ahora mismo esta propuesta?
Bueno, a día de hoy hemos tenido, vamos a decirlo así, una pequeña bombona de oxígeno porque el PP, sin quererlo, nos ha ayudado y ha enviado al Consell de Garantías Estatutarias la ley de presupuestos y, por tanto, con ello se fue la ley de acompañamiento. Pero es oxígeno y no es que el lobo se haya ido, digamos. Todavía siguen vigentes tanto la enmienda de Convergencia y Unión como la enmienda del PSC, y tendrán que ser votadas conjuntamente con la ley de presupuestos, calculamos que dentro de un mes.
¿Y por qué no se ha hecho un proceso participativo y democrático como se hizo con la ILP para que fueran prohibidas las corridas de toros?
Bueno, esta es la gran pregunta, Arantxa. Yo creo que aquí lo que tenemos que diferenciar son dos cosas. Por un lado, el tema de fondo. Yo creo que incluso los taurinos tienen derecho a que sus reivindicaciones sean tratadas en sedes parlamentarias, faltaba más, todo el mundo tiene ese derecho, pero este método que se ha utilizado, que es el tema de forma, pues es absolutamente mezquino, es nocturno y alevoso meter en una ley de acompañamiento la abolición de las corridas de toros, digamos, porque se hizo además con un método de iniciativa legislativa popular, digamos como que somos los extremos opuestos, ¿no? Por un lado hemos estado los animalistas, que hemos hecho un proceso de recogida de firmas participativo con garantías de debate tanto parlamentario como mediático y social, y por otro lado tenemos el lobby taurino, en este momento justamente de la mano de diputados de PSC y de Convergencia, que han logrado meter esto en la ley de acompañamientos y quería que se apruebe prácticamente sin que se entere nadie.
¿Y si se llega a aprobar esta medida, qué significaría si llega a aprobarse?
Mira, a primera instancia cualquiera pensaría que esto significaría que se podrían hacer estas lidias incruentas, que no son incruentas, en las tierras del Ebro, pero en realidad no, quiere decir mucho más que eso. En un corto plazo nosotros descubrimos hasta 10 ganaderías que habían pedido en las tierras del Ebro la solicitud para poder comenzar a hacer este tipo de actividades, pero además de esto nosotros entendemos que este es el regreso de las corridas de toros entrando por la puerta de atrás. En un tiempo mediano volveríamos a tener corridas de toros en la Monumental como a la vieja usanza. Y esto es un poco la estrategia taurina y los taurinos mismos lo están diciendo en sus blogs y en sus páginas, ¿no? Así que esta es la realidad.
Y para contraatacar todo esto, ¿qué acciones futuras estáis pensando llevar a cabo?
Bueno, evidentemente nosotros formamos parte de una asamblea. En esa asamblea Plataforma Pro estamos, creo yo, el 99,9% de los animalistas de Cataluña, los que hemos recogido las firmas, los que hemos trabajado para conseguir este gran paso, pues ahora estamos trabajando también para evitar que este paso vuelva atrás, ¿no? En cualquier caso, lo que sí sabemos a nivel asambleario, no podemos saber qué va a decidir la asamblea, pero sí sabemos que no nos quedaremos de brazos cruzados. Evidentemente, la respuesta que tendremos que dar tendrá que tener una buena altura y tendrá que estar contundente. Ahora sí, yo me animo a augurar de que, por lo menos en Convergencia y Unión, hay un atisbo de entrar en razón al respecto y también dejar muy claro una cuestión, y es que esto no es Convergencia y Unión ni es PSC, son personas puntuales que están teniendo compromisos puntuales en el territorio ahora que se acercan las elecciones y empiezan a prometer cosas que no pueden cumplir. Yo lo que hago aquí, aprovecho este medio como lo he hecho en otros, hago una solicitud abierta a los grupos a que retiren esas enmiendas y que en todo caso permitan a sus diputados que a título individual y no en nombre del grupo vuelvan a presentarlas y vuelvan a presentar una tramitación, en todo caso, como tiene que ser, que es abrir justamente el melón de la ley de protección animal. Así que bueno, en definitiva, yo creo que todo va a estar por verse. De aquí a un mes más o menos tendremos algunas novedades y esperemos que sean buenas para nosotros. Yo sigo estando muy esperanzado en que sí, en que va a triunfar la sensatez.
Pues Leonardo, muchísimas gracias por hablar hoy con nosotros y esperamos que se respeten definitivamente los derechos de los animales. Muchas gracias.
Muchas gracias, saludos para ustedes.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Galeria de l'expert de la Déu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Abel Julien, de l'ICO. Últimament ha sortit a la premsa que els impactes dels ocells contra els vidres estan provocant molta mortalitat. Quina és la magnitud de la tragèdia i quines actuacions s'estan fent per part de les administracions?
Doncs mira, això recentment hi ha hagut una consciència sobre el tema. Fa uns anys que s'està estudiant als Estats Units, però no s'havia quantificat fins fa relativament poc. A Estats Units han calculat que la friolera és d'entre 366 milions i 1.000 milions d'ocells impactats contra vidres a l'any. Cada any moren molts més ocells que, per exemple, amb el desastre de l'Exxon Valdés, el petrolier aquell d'Alaska, molts altres desastres que considerem una barbaritat. Aquí ens faria falta fer un estudi per poder-ho quantificar aquí a Catalunya. Sabem que per les zones properes a la costa, allà on hi ha edificis de vidre, edificis reflectants o edificis transparents, els ocells moren com a mosques. Ells confonen el reflex que continua l'hàbitat. Si veuen reflexat un arbre, doncs es pensen que és un arbre. Van directes allà i l'impacte que reben és mortal. I a vegades, si no és mortal al moment, se'ls hi trenquen òrgans interns i es moren al cap de poca estona. Es poden posar obstacles i a vegades també es posen allò les siluetes aquelles de rapinyaires, que haig de dir que no serveixen pràcticament per res.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de l'ICO, Institut Català d'Ornitologia. Més informació al 93 458 78 93 i a www.ornitologia.cat.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. El John Barry era un músic anglès que morí l'any 2011 a l'edat de 78 anys. Un músic innovador dedicat quasi exclusivament a fer música per a les pel·lícules. Guanyà 5 Oscars i posà música, per exemple, a la sèrie del James Bond, Midnight Cowboy, Bailando con Lobos, i, per a mi, la que és més inspirada de totes ha estat Out of Africa, Memòries d'Àfrica en castellà. Escolteu I Had a Compass for Dennis i Flying Over Africa.
Thank you. Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui a l'entrevista parlarem de SOS Golden. SOS Golden és una associació que es dedica al rescat de gossos i en particular de goldens, labradors i dels seus creuaments. I per parlar-nos de l'associació i de la tasca que fan, tenim amb nosaltres a l'estudi la Vanessa Manesalves. Bon vespre, Vanessa.
Bon vespre.
Primer de tot, perquè ja potser hi ha algú que sí que us coneix, que està escoltant el programa i que us coneix, però potser hi ha gent que no sap què és SOS Golden. Com definiries tu l'associació?
Bé, una mica el que tu has explicat és com es resumeix. Nosaltres vam començar... Bueno, érem un grup de gent que teníem goldens i vam començar rescatant goldens doncs, de gosseres, que pareixien abandonats, i mica en mica vam anar veient la necessitat de crear una associació perquè cada cop hi havia... Bueno, és el que tenen les modes, no? És una raça que es va posar molt de moda, tant el golden com el labrador, i vam veure la necessitat de crear una associació. I llavors vam començar, i veure, en principi vam començar amb goldens i labradors, però mai diem que no amb un gos que encara que no sigui d'aquesta raça. De fet, si veieu la nostra web i veieu els gossos que tenim en adopció, tenim una miqueta de tot, encara que el gruix són sobretot goldens, labradors i els seus creuaments, però tenim també altres gossos, mestissos i altres races.
Sí, que esteu oberts a qualsevol raça. Vull dir, no... Vull dir, si hi ha un animal que necessita la vostra ajuda, no només us dediqueu a aquest tipus de raça, sinó que esteu oberts a qualsevol gos.
Sí, exacte. En principi, fonamentalment, els casos que agafem són de goldens i labradors, però si ens cau a les mans un gos que no ho sigui, doncs és igual que els altres, vull dir que... No diem que no.
I per què us vau dedicar més a aquest tipus de raça? Perquè, com tu deies, vosaltres éreu un grup que teníeu aquesta raça de gos, o perquè potser el golden necessita, no sé, alguna cura més específica?
No, de fet va ser així. O sigui, érem un grup de gent que estàvem en un foro d'internet que teníem goldens i bueno, el fet d'estar en aquell foro també ens va ajudar a conèixer-nos entre nosaltres, a conèixer una mica més la raça. I vam anar veient, doncs, al tenir aquest foro, a vegades ens arribaven casos de, ostres, mira, hi ha un golden, doncs, que el seu amo s'ha mort i necessita una família, o ha aparegut un golden amb una gossera. I vam començar així, o sigui, a nivell particular, ens en feien càrrec nosaltres, vull dir, com podíem, no? Però, clar, com que cada cop ens arribaven més casos, allò que es va anar com professionalitzant més, no? I llavors va ser quan vam decidir crear l'associació el 2008.
Uh-huh. I a mi el que m'agradaria que m'expliquessis, Vanessa, que abans fora de l'estudi ho comentàvem, a l'hora de vosaltres, que alguna persona es posa en contacte amb vosaltres i vol adoptar un gos, hi ha vosaltres seguiu un protocol diferent.
Sí, seguiu un protocol una mica diferent del que fan la majoria de protectores. Nosaltres, tot i que tenim un centre de recuperació o refugi petitet, no és públic la ubicació del nostre refugi. Nosaltres sempre fem un procediment previ a l'adopció que consta primer d'un qüestionari que ha d'omplir l'adoptant. Després d'aquest qüestionari anem a veure l'adoptant a casa seva, veiem l'entorn on viurà el gos, veiem les característiques de la família i en base a això veiem quins gossos els que tenim. Intentem conèixer els nostres gossos tan bé com podem, quins gossos els que tenim encaixen millor amb aquella família. Llavors, se'ls hi proposen uns gossos. Penseu que nosaltres no tots els nostres gossos estan al refugi. De fet, jo diria que potser només tenim la meitat dels nostres gossos al refugi, la resta estan en cases d'acollida, alguns estan en residències, fins que tenim forat per portar-los al refugi. I llavors el que es fa és se'ls proposa els gossos que creiem que encaixen més. Si són gossos que estan al refugi i volen venir al refugi, cap problema, llavors poden venir al refugi. però mai facilitem l'adreça del nostre refugi ni la nostra ubicació per seguretat dels gossos, perquè sabem de casos que s'han produït gent que ha entrat durant la nit en refugis, han fet mal als gossos, i amb això som molt, molt, molt estrictes. Fins que no coneixem a l'adoptant en persona, no facilitem l'adreça del refugi.
Mm-hmm. Carme.
Donat que es dieu SOS Golden i que la vostra tasca està envoltada, gira al voltant d'aquests gossos del Retriever, del Golden Retriever i el Llabrador, aquests gossos, normalment, jo crec que la gent els associa més amb els invidents. En fet, han sigut molt utilitzats per aquesta tasca. Llavors,
sí, això...
ells són els protagonistes. Explica'ns una miqueta què és el Golden, què és el Llabrador, què és el que els caracteritza, si tenen alguna, si hi ha algun fet diferencial respecte a altres gossos, per què han sigut escollits per ser entrenats.
Justament, ara parlàvem també abans d'entrar sobre aquest tema, el Golden i el Labrador socialment sempre han estat molt, molt associats, doncs això, gos d'assistència, el gos pigall, a més el veiem doncs, a les pel·lícules de la tele, en els anuncis, són dues races que, bueno, que físicament tenen aquest aspecte tan bonachón, tan com de bon gos. I el problema d'això és que a vegades s'ha idealitzat aquestes races i la gent oblida que són gossos també i que no venen amb un xic de fàbrica preparats per ser bons gossos. Això és el que està portant a molts abandonaments de gossos d'aquestes races, perquè es compren un gos, un cadellet d'aquest tipus de races, pensant que, bueno, com que és un golden, no és un labrador, anirà tot sobre rodes, serà un gos ideal, com el de les pel·lícules, posarem-la a la platja, tirar-li el frisbee, serà un gos encantador amb els nens. I què passa? Que no són conscients que són gossos que necessiten una educació i necessiten una dedicació, igual que qualsevol altre gos. Ens han arribat casos de goldens i labradors amb problemes seriosos de conducta. A vegades la gent ens escriu perquè diuen vull adoptar un golden o un labrador perquè així estic segura o estic segura que s'adaptarà perfectament i que serà un bon gos i que amb els nens es portarà bé. I sempre hem d'advertir els adoptants de que, bueno, que no venen programats de fàbrica i que, bueno, que poden tenir els seus problemetes de conducta igual que qualsevol altre gos. Això no vol dir que tots els goldens i labradors que ja són golden tinguin problemes de conducta, ni molt menys. De fet, són els que menys. Però, bueno, s'ha de tenir present això, que tot i que és una raça que es pugui dir que genèticament pugui estar algú més predisposada a ser més dòcil, a ser gossos doncs més predisposats per caràcter doncs acompanyar o ajudar les persones, no hem d'oblidar que són gossos que necessiten educació igual que tots.
I tenen els problemes derivats de la genètica, dels creuaments que a vegades endogàmics que se fan amb altres races?
Sí, això com
també ho pateixen?
Sí, bueno, la displàsia és la reina de les enfermedades hereditàries.
Explica'ns als nostres oïdors què és la displàsia.
Sí, la displàsia és una enfermedad dels malucs. És una enfermedad que a més és congènita, vull dir que és una enfermedad que es transmet de pares a fills. Per tant, sempre s'aconsella no fer criar gossos displàsics, perquè, i això no és només aplicable als goldens i labradors, sinó a molts gossos de raça gran, pastors alemans també és una raça molt típica de la displàsia. És una enfermedad que els impedeix, moure's bé, els provoca molt de dolor, i en molts casos s'ha de recórrer a intervencions quirúrgiques. Depenent del grau de displàsia, un tipus d'intervenció, un altre, el grau màxim és una pròtesi. Hi ha diversos tipus d'intervencions que es poden fer.
Vanessa, és una malaltia que sorgeix després de certs anys o ja de joves?
Normalment, quan el gos ja té 7-8 mesos, ja es pot començar a detectar una displàsia. De fet, sempre es recomana la gent que té aquest tipus de gossos que als 6-7 mesos se'ls faci una placa de maluc per veure-ho. Depèn del grau, hi haurà símptomes o no hi haurà símptomes. Llavors, clar, a nosaltres ens arriben casos de gossos doncs, que només arriba el gos a les nostres mans, ja ho veiem, és que és molt clar. I hi ha gossos que, en canvi, no mostren cap símptoma i quan fem la placa doncs, es veu que té aquesta enfermetat.
Jo m'he posat a la vostra pàgina web i he vist que teniu un projecte que en dieu Rescatando Estrellas. I crec que amb el que estaves explicant del comportament seria maco que ho expliquessis, que és aquest projecte.
Sí, és un projecte en el que bueno, s'inclouen els gossos que arriben amb problemes greus de conducta. Treballem amb educadors professionals que ens ajuden a treballar amb aquests gossos i fer una rehabilitació d'aquests gossos. Intentem fer una teràpia amb ells per poder-los donar en adopció i que puguin tenir un futur, no? Perquè són gossos que a vegades, tal com ens arriben, no es poden entregar en adopció.
Arriben perquè han estat abandonats i enteneu que han estat maltractats, possiblement?
Bueno, a vegades sí, a vegades no. No necessàriament un gos ha hagut d'estar maltractat per tenir un problema de conducta. De vegades també les males tècniques que s'utilitzen per educar els gossos acaben generant problemes greus de conducta. Estem parlant de l'educació tradicional. Hi ha programes de la televisió que fan servir tècniques que està demostrat que estan obsoletes. I, per desgràcia, són programes que estan molt arrelats, que molta gent segueix i aplica les tècniques que veuen aquests programes i acaben produint gossos amb problemes greus de conducta. En molts casos ha estat per això, vull dir, hem tingut renúncies particulars. Un gos que ve d'una casa, no ve d'una gossera ni del carrer. És una família que ens ha contactat perquè no són capaços. Han provat diverses tècniques, inclús han passat per mans de diversos educadors. Des d'aquí sempre ho diem, però vaja, va bé tenir aquest amplificador per dir-ho. Compte amb els educadors i adiestradors, perquè hi ha molts adiestradors que utilitzen tècniques que no són correctes. Nosaltres sempre voguem per l'educació en positiu i qualsevol
persona... Què vol dir l'educació en positiu?
Bueno, l'educació en positiu es basa en el reforç positiu. Es tracta... A veure, això és massa simple per explicar-ho en uns petits moments. Però, bàsicament, el que consisteix l'educació en positiu és en reforçar les conductes desitjades i ignorar les conductes no desitjades. Les conductes que no obtenen un reforç s'acaben extingint.
Entenc que llavors no hi ha càstig. Aquí no es pot aplicar
no,
mai càstig.
Mai càstig. Sí, o sigui, el càstig total, està totalment prohibit. A veure, no és tan senzill com això. Hi ha gent que diu, no solucionaràs un problema d'un gos només amb xutxes. Vale, sí. Efectivament, no es tracta només d'això. I més quan tens un gos que ja té un problema. Hi ha tècniques, i per això estan els educadors, per reconduir determinades conductes. Però, vaja, mai hem de recórrer a conceptes com dominància, jerarquia, els líders, tot això està fent molt de mal als gossos. De debò, o sigui, jo recomano a tothom que ens escolti que s'informi sobre l'educació en positiu, perquè amb l'educació en positiu, si ho fas malament, no hi haurà cap repercussió.
Vanessa, però si tu parles amb educadors, tots et diran que la seva educació és en positiu.
Sí,
no això ens passa. No s'atreviran mai a dir una cosa al contrari.
Exacte. Clar, hem de saber detectar aquells educadors que ens diuen que fan servir educació en positiu, però ens recomanen posar un collar de càstig o, per exemple, un collar de descàrregues o collars d'orque. Tots aquests educadors que fan servir aquest tipus de collars...
Però això no són educadors.
Són adiestradors, sí.
No, però... això quasi són maltractadors.
Sí, exacte. Sí, però s'ha d'anar molt de compte, perquè hi ha gent que s'ofèn molt quan inclús particulars, quan vas a una casa particular i els expliques en què consisteix l'educació en positiu i li fas veure que ho està fent malament, clar, tothom s'esvera perquè sembla que li estiguis dient que és un maltractador. Nosaltres el que diem sempre és no t'estic dient que siguis un maltractador, senzillament tenies la informació equivocada. Sabem que tu estimes el teu gos.
Sí, una subtilesa.
No, és veritat, no, però és veritat, en la majoria de casos és així.
No, ja ho entenc.
Vull dir, la gent que recorre amb un adiestrador normalment és perquè estima el seu gos i vol que tingui una bona educació, vol resoldre un problema de conducta. Si fos una persona que no estima el seu gos, senzillament es desfaria d'ell. Llavors, sempre ho diem, no ets un maltractador, però per què no proves aquestes tècniques diferents de les que has fet servir fins ara, que a més no t'han funcionat, sinó que en molts casos han empitjorat el problema. I bueno, s'ha d'anar treballant sobre aquest tema.
Escolta, Vanessa, que com estem centrant avui la conversa amb els Golden i amb els Llabrador, i estem parlant de la seva problemàtica, sembla com si aquests gossos tinguessin que ser més conflictius que la resta.
No,
m'agradaria una miqueta...
Sí, ho he dit abans, compte sí, que la, vull dir que
la,
tots els...
La casuística demostra que aquests són uns gossos especials que necessiten un tracte especial, que la seva genètica donada, la seva cria, potser massa tancada, tenen acostumada a tenir més problemes o no?
No.
O si vosaltres el coneixeu també, la resta de gossos, és el mateix exactament que el que
sí,
la resta.
Sí, totalment igual. No hi ha...
Sí que la gent, a veure, pensa que el Golden és un gos molt tranquil. Hi ha una cosa sorprenent, i això sí que ho sabem, no? Per exemple, els gossos que corren, no? El galgo.
El llebrer.
El llebrer té fama... Bueno, sembla ser que tindria que ser un gos molt nerviós, i és tot el contrari. És a dir, que és un gos perfecte per l'adopció i és tranquil i li agrada el sofà, l'estora... I és un gos tranquil·líssim. Amb el Golden i el Llebrador hi ha la imatge contrària, de que té que ser un gos pacífic, perquè, clar, el veiem sotmès a l'ensenyament. Llavors...
Aquest és un altre dels errors que condueixen, doncs, això... A males decisions a l'hora de comprar o adoptar un gos d'aquesta raça.
No, Vanessa?
Sí, sí, millor per descomptat, sempre adoptar. Em refereixo a molts gossos que ens arriben que han estat comprats i que ens arriben perquè no han sabut fer-se amb el gos.
Perdona un moment, també es té que veure d'on se compra, no? En el cas que es decideixin a comprar, d'on ve
sí.
El seu origen.
Bueno,
perquè sabem que hi ha
criadors
dels països que ja sabem com crien els
sí,
països.
Sí, bueno, això donaria també per un programa sencer.
Només sí. Un?
Sí. O dos o tres. A veure, hi ha també aquest error, i és això que també tenim associat, que aquestes races, com que els veiem molt amb això, amb invidents, amb gent amb discapacitat...
Pel·lícules.
I en pel·lícules, doncs, de què són gossos molt tranquils. I la gent s'emporta moltes sorpreses, perquè, en general...
Un juganer, a més.
A veure, cada gos té la seva pròpia personalitat i cada gos és un món. Jo he conegut molts Goldens i molts Labradors i no n'hi ha cap que sigui igual.
Com nosaltres.
Sí, exacte. Però hi ha una cosa, és que quan són jovenets i quan són cadells i quan són adolescents, són molt juganers. I són gossos que necessiten tenir ocupada la ment. Igual que tots els gossos, vull dir... tots els gossos, quan són joves, necessiten...
Estímuls, no?
Estímuls, exacte. Llavors, què passa? Ens arriben molts casos, també. Labradors que destrossen la casa. A veure, llavors hi ha molta gent que diu és que té ansietat per separació. Compte, perquè... És molt habitual dir el meu gos té ansietat per separació, perquè quan es queda sol em destrossa el pis o la casa, i a vegades no és per això. Senzillament el gos s'avorreix.
Avorriment total.
I necessita estímuls, necessita que li donem coses amb les que entretindre's.
Són animals socials i volen estar amb nosaltres i compartir coses.
Exacte.
Són un objecte, no?
Exacte. I a més, bueno, potser sí que hi ha alguna cosa que caracteritza aquestes races. Encara que jo diria que també ho són per tots els gossos, però vaja, aquests especialment, que són gossos que necessiten molt de contacte amb la família. A nosaltres ens escriu gent demanant un Golden, un Labrador, per viure en un jardí. Nosaltres no donem cap gos per viure en un jardí. El gos necessita estar amb la seva família i necessita el contacte amb la família.
Ser un mes.
Ser un mes, exacte. I qualsevol gos ho necessita, però els Goldens i Labradors potser encara més.
Són més de sofà.
Sí, a quin gos no li agrada el sofà? A veure, això... No necessàriament el gos ha de fer el sofà. Podem ensenyar-lo.
No, poden ser de llit,
però,
eh?
També, i tant.
Però veus, ja hem trobat un fet diferencial, que sembla ser que tenen més necessitat de conviure amb la família.
Sí, però bueno, és el que deia,
que prescindir més de la companyia.
Potser sí que hi ha algunes races que es puguin ser més independents, però vaja, jo qualsevol gos... jo no donaria cap gos per viure en un jardí, sigui de la raça que sigui. O sigui, després passa el que passa, que són gossos amb problemes greus, que a més els seus amos no en són conscients de que tenen aquest problema. Són gossos amb un estrès molt, molt, molt elevat. Sí. Gossos que estan hiperreactius a tot, a tots els estímuls, perquè són gossos que els hi falta, tenen moltes carències, tant afectives com de contacte, com de molts tipus. Llavors, bueno...
És que, a més, tindríem que dir que, clar, si el gos descend del llop i el llop viu en manada i viu en grup i té un líder, evidentment, un gos sol amb un jardí, separat de la família i sense altres.
Compte amb el tema que
jardí,
aquest líder, eh?
Jardí, llavors, no, però, bueno... Que un jardí, sí, eh?
Podríem fer una dissertació sobre el tema del líder.
Parlem ara de la descendència, del seu origen, no? I llavors, lògicament, si el separen i el deixen sol aïllat, té que patir molta por, moltíssim.
A veure, com a cànids són animals socials i necessiten viure en contacte. Si no és d'altres gossos, ha de ser de la seva família.
Abans de marxar ens diràs...
Sí, com podem contactar amb Sos Golden, no? Perquè potser la gent s'ha quedat tan encantada amb tot el que s'ha explicat que volen saber.
Jo potser abans d'això, que ens digui aquestes dades... Aquí hi ha una cosa que m'ha agradat molt, quan has començat al principi, des dels protocols que seguiu per les adopcions, perquè és el que es té que fer, és el que es té que fer. Jo sé que això mereix un sobreesforç.
I tant. Penseu que nosaltres som tots som voluntaris. Sí, no, vull dir que dediquem el nostre temps lliure amb això.
Quin és el tipus de família i aleshores... També tampoc es pot ser massa estricte de cara al nou adoptant. Volguem dir, no li diguis, escolti, li toca aquest. No, deixa-li
no, un parellet. No, nosaltres mai restringim l'adopció a un sol gos.
Sí, doncs això està molt bé.
Quina disponibilitat teniu en aquests moments? Quants gossos teniu recollits i amb adopció?
Doncs ara mateix jo diria que estem entorn a uns 50, 50...
Que estan a tot Espanya, ens
sí, nosaltres sí, entrem a tot Espanya.
A tot Espanya.
Excepte els arxipèlags, perquè logísticament no tenim capacitat per gestionar adopcions a les illes. Donem gossos en adopció pràcticament a tot Espanya.
Doncs telèfon i pàgina web.
Bueno, telèfon no hi ha, perquè com comentàvem, som totes voluntàries i tenim... les nostres feines, i és impossible, no podem tenir una persona que estigui tenint el telèfon tot el dia. El primer contacte sempre ha de ser a través d'e-mail. Nosaltres els hi facilitarem tota la informació. El mail és sosgolden@gmail.com. A la web també...
No ho repetir, sisplau.
sosgolden@gmail.com.
Gràcies.
Llavors, a la web també teniu totes les dades de contacte, que és sosgolden.org. Allà podeu inclús descarregar-vos el qüestionari previ a l'adopció.
Això és important.
Sí, inclús també es pot descarregar el qüestionari per fer de casa d'acollida. No n'hem parlat, però suposo que no n'hem massa bé de temps. Són molt necessàries les cases d'acollida. Des d'aquí ho dic per si algú...
Ho hem parlat amb altres programes, amb companys, sí. Sí, amb companys.
I, bueno, a la web està tota la informació, però qualsevol cosa, qualsevol dubte, el que vulguin que els hi aclarim, sosgolden@gmail.com.
I si algú vol fer de casa d'acollida, també, que...
Sí,
el mateix mail.
Casa d'acollida, voluntariat, apadrinaments, fer-se soci, tot ho trobeu a la web sosgolden.org o al mail sosgolden@gmail.com.
Doncs, Vanessa, moltíssimes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres i felicitats per la gran tasca que feu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Adéu, bona tarda.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb la música de Memòries d'Àfrica, del compositor John Barry, filmada a l'any 1985 amb la Meryl Streep i el Robert Redford, i està basada en una novel·la que reflecteix un fet real. Tots crec que recordem aquella música encisadora que ens mostrava uns paisatges preciosos d'Àfrica. Escolteu Safari i la solemnitat de la melodia principal. I had a farm in Africa. Fins a la propera, si Déu vol.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Esther Villar, veterinària. El nostre gos té les dents negres i li fa mal olor a la boca. Què podem fer? Es fan higienes bucals als gossos i als gats?
Sí, sí, sí. Les higienes bucals formen part de les cirurgies de rutina que fem actualment en qualsevol clínica veterinària. Els gossos tenen les dents blanques impecables, mai han de tenir taques negres, i si les té, és probable que sigui sarro. Un cop diagnosticat el sarro, l'ideal és treure-ho quirúrgicament i s'utilitza els ultrasons igual que els dentistes amb nosaltres. Consisteix en treure tot el material, que consisteix en una pedra, tot el que és la placa bacteriana, es treu quirúrgicament, es deixa la dent ben neta i es fa un polit i una floració immediatament. Un cop feta, per això és necessari i molt recomanable fer un seguiment perquè a aquest animalet no se li torni a fer aquell sarro que acabem de treure. Penseu que també depèn de les races. Hi ha animalets com els yorkshires, els canitx, que potser necessitaran més higienes vocals al llarg de la seva vida que les altres restes de races. I nosaltres a casa podem fer un seguiment a base d'higienes amb pastes dentrífiques específiques de gossos, o algues que es posen en el pinso, o líquids que es posen en l'aigua de beure per intentar evitar la propera higiene vocal. És molt recomanable.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Bremen, de Sabadell. Més informació al 93 723 65 91 o al Facebook buscant Bremen Veterinària.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sabies que l'animal més gran del nostre planeta és la balena blava? Amb més de 30 metres de llargada i 150 tones de pes, el seu cor batega una sola vegada cada 10 segons, aguantant la respiració dins l'aigua fins a 50 minuts. Al néixer, després de gairebé un any de gestació, la cria de balena té un pes de 2,5 tones. Durant el seu primer any de vida, són alletats per la seva mare, engreixant-se uns 90 quilos cada dia. Des de les aigües polars fins les aigües tropicals, aquests grans cetacis que fa milions d'anys van viure sobre la Terra realitzen prolongades migracions sols, en parella o en petits grups, emetent diferents sons i enigmàtiques vocalitzacions amb els que es poden reconèixer i comunicar-se entre ells a milers de quilòmetres de distància. La sistemàtica i indiscriminada caça comercial que les balenes blaves van patir durant dècades les va abocar al límit de l'extinció. A l'actualitat, tot i ser una espècie protegida, les seves poblacions es troben en un lent procés de recuperació i romanen en una situació crítica.
Quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Amb el Sabies Què us diem adeu fins al proper divendres. Ens retrobarem a les 8 del vespre a la veu dels animals i de la natura a la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Siendo por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.